L'escala segueix massivament la vaga del sector educatiu. Els centres educatius han complert amb els serveis mínims. Un bon nombre de docents s'han desplaçat a les concentracions de Girona el dijous i de Barcelona aquest divendres i han estat pocs els alumnes que han anat als centres. Sopa de Cabra, La Fúmiga, Judit Neddermann o Maria del Mar Bonet actuaran al Portal Blau. La 19a edició presenta 29 propostes artístiques del 16 de maig al 17 d'octubre que transcorreran en espais patrimonials de l'Escala i Sant Martí d'Empúries. Un terç de la programació correspon a artistes emergents i entre els caps de cartell hi ha Sopa de Cabra, La Fúmiga, Judit Neddermann, Maria del Mar Bonet o Clara Pella. La Universitat de Barcelona i l'associació El Petit Príncep de Catalunya organitzen unes jornades multidisciplinàries per transmetre els valors de l'obra d'Antoine de Saint-Exupéry. Han participat en la trobada municipis com l'Escala, que amb el passeig de Riells i les visites guiades compten amb una oferta cultural i turística vinculada a aquest centre. Cremen quatre contenidors al carrer Tarragona. Un petit incendi ahir a quarts de vuit del vespre crema quatre contenidors al carrer Tarragona sense cap més afectació. Els clubs escalencs se la juguen fora de casa aquest cap de setmana. El Futbol Club L'Escala intentarà retrobar-se amb la victòria al camp del tercer classificat, el Cornellà. El femení i segon equip jugaran a casa contra els Sils i les Palis. En tenis taula, el Cer visita l'Alacant i els sèniors de bàsquet es desplaçaran a Ripoll i Campdevànol. El femení rebrà la Vall d'en Bas. I el temps, cap de setmana molt plàcid i primaveral, però amb un canvi diumenge a partir de la tarda. A última hora tindrem ruixats per acomiadar el cap de setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 20 de març. Més notícies a l'informatiu, a la reemissió de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de memòria i de reparació del colonialisme. Després coneixerem de primera mà la feina que fa Salvament Marítim. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Anem cap al Garraf per descobrir una exposició que ens parla de colonialisme. Carla.
A finals de 2024, a Canal Blau, vam estar parlant d'un projecte liderat per la Universitat de Barcelona que estava treballant per identificar l'origen, la simbologia i, en general, el context de les obres filipines que es troben dipositades a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer des de 1887, època en què Víctor Balaguer era ministre d'Ultramar i qui va organitzar l'Exposició General de les Filipines, on es van exposar totes aquestes obres i que després van ser portades aquí a Vilanova i la Geltrú. La investigació en el seu moment va despertar l'interès fins i tot del govern de les Filipines, que va enviar la seva cònsul a visitar el Museu Vilanoví i a revisar la col·lecció de pintures i objectes que s'hi troben exposades. Doncs bé, aquest treball d'investigació del que parlem és el projecte Trafricans, i que no tan sols s'ha dedicat a fer aquesta investigació al Museu Víctor Balaguer, sinó que durant 2 anys s'ha dedicat a analitzar més de 3.500 objectes de diversos museus públics catalans, amb sospites de ser considerats patrimoni d'origen colonial, i així fer una revisió crítica del patrimoni museístic de Catalunya, en moltes ocasions molt vinculat al colonialisme i a l'espoli cultural. Ara, després d'aquest període de recerca, comença el moment de divulgar-ne els resultats. I per això donem la benvinguda a l'Àlex Tejero, un dels investigadors d'aquest projecte Trafricans. Molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Benvingut a Arran de Mar i moltes gràcies per acompanyar-nos a explicar-nos una miqueta tota aquesta recerca que heu fet.
Gràcies a tu per comptar amb nosaltres. Nosaltres encantats.
Mira, dèiem ara que l'objectiu del vostre projecte és fer una revisió crítica del patrimoni d'origen colonial que es troba als museus públics catalans. Vosaltres, que heu estat fent aquest seguiment i que teniu una veritable base de dades, fins a quin punt diries que aquest patrimoni colonial ha construït les col·leccions dels museus de Catalunya?
Va servir, diguem-ne, com una infraestructura que va recollir moltes de les col·leccions que després es van disseminar tant per Catalunya com per la resta de l'estat espanyol, no? Que seria el cas del Museu d'Amèrica de Madrid, seria el cas del Museu Antropológico, el Museu Nacional d'Antropologia de Madrid, del Museu Oriental de Valladolid, i com et comentava, doncs, evidentment també del Víctor Balaguer i del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. Aquesta va ser una exposició que tenia l'objectiu de mostrar l'èxit civilitzador, entre cometes, no?, de l'imperi espanyol en aquests territoris que dominava, i alhora era una manera també de justificar la seva presència allà, no? Llavors, en aquest sentit, ens hem trobat amb troballes interessants que tenen a veure amb com van ser recol·lectades aquestes peces que van arribar a aquesta col·lecció i que posteriorment van arribar als museus. Jo, del Víctor Balaguer tampoc parla menys, com et dic, però en el cas del Museu Etnològic he estat treballant la figura de José Coronado Ladrón de Guevara, que era un militar i un guàrdia civil que durant els últims anys del període colonial espanyol, doncs, es va ocupar càrrecs d'importància en el que seria el territori que actualment coneixem com la regió administrativa de la Cordillera. I allà he pogut trobar que només uns mesos després d'aquesta exposició, aquest col·leccionista, que va presentar uns 200 objectes en el marc d'aquesta exposició de Madrid, doncs va participar en una expedició de càstig de la qual van ser sostretes algunes llances i alguns escuts que tenim la sospita, gairebé la convicció, de que són algunes de les que formen part d'aquesta col·lecció del Museu Etnològic. Per tant, estem parlant d'un cas d'espoli en el sentit més estricte de la paraula i sense gaire lloc a dubtes, no?
Sí, perquè a què et refereixes exactament quan dius una expedició de càstig?
Sí, bàsicament, diguem-ne que el model colonitzador espanyol a Filipines en aquest moment es basava en la integració d'aquests pobles dins l'estructura econòmica a través del cultiu. Estem parlant d'un moment en què, diguem-ne, la colònia filipina no reporta un gran benefici econòmic. De fet, podríem parlar d'un moment de forta crisi, i el cultiu de tabac oferia uns beneficis molt ràpids, no? Llavors, en aquesta zona, diguem-ne que hi havia la zona de la Cordillera, com dic Cordillera i no Serralada, perquè és el nom que es manté encara avui dia, tot i que no parlin espanyol, ells es refereixen a si mateixos com a cordillerans, i aquesta zona és Cordillera Administrative Region, és el nom actual, no? Llavors, en aquesta zona hi havia part de la població que s'havia incorporat, diguem-ne, aquestes estructures econòmiques i que havia estat, diguem-ne, evangelitzada, però hi havia una part on l'exèrcit espanyol tenia poc marge de maniobra, que eren les zones més muntanyoses, era moltes vegades on es refugiaven aquells que lluitaven per mantenir la seva independència. Llavors, com ho explicava, doncs he tingut accés a un document administratiu que vaig trobar a l'Arxiu General Militar de Madrid, en el que s'explica que va va haver-hi un assassinat per part d'aquests indígenes lliures d'uns altres indígenes que vivien en un poble més accessible, en una zona més baixa, i que es dedicaven al cultiu del tabac. I una mica la justificació per dur a terme aquesta campanya de càstig va ser que els indígenes que ja treballaven pels espanyols no podien dedicar-se amb tranquil·litat a aquestes tasques agrícoles perquè vivien amb la por de que baixessin altres pobladors, diguem-ne, independents, a molestar-los o inclús en aquest cas estem parlant d'un assassinat. El que passa és que aquest assassinat, diguem-ne, que va ser comès, segons el document administratiu, per alguns individus molt concrets d'un únic poble, i, en canvi, aquesta campanya de punitiva va ser dirigida contra diversos assentaments, o sigui, no només contra l'assentament on vivien aquests dos individus, tot l'assentament, incloses aquelles persones que no havien participat en aquest assassinat, sinó que a més dos pobles més van ser no només atacats, sinó que a més van cremar els seus camps de conreu, van cremar els seus edificis, que això era una estratègia doncs, per impossibilitar la vida d'aquests pobles en aquestes muntanyes i obligar-los a baixar per constituir pobles en zones més accessibles i per tant poder-los incorporar en aquest cultiu del tabac. I bàsicament va ser no va ser només una campanya de càstig, sinó que a més va ser un càstig col·lectiu. No sé si responc a la teva pregunta. Bàsicament una campanya de càstig era una campanya dirigida a reprimir la resistència local. O sigui, en aquest moment s'utilitzaven dos tipus de campanyes militars. Les primeres eren les així anomenades campanyes de pacificació, que tenien justament com a objectiu obligar aquests indígenes a baixar de les muntanyes, i les segones, doncs, aquestes campanyes de càstig, que com el seu nom indica, doncs, eren campanyes destinades a reprimir la resistència dels pobladors locals.
Mm-hmm. Bueno, i d'aquesta violència van arribar aquí a Espanya tota aquesta part d'aquesta sèrie de peces que s'han investigat, que s'estan investigant ara. I ja parlant d'aquesta fase Custó Café ara de divulgació, la punta de llança és l'estrena el 10 d'abril del documental Expedient 71 sobre l'espoli dut a terme en particular a Guinea Equatorial, però també esteu acompanyant tot aquest procés d'una exposició itinerant titulada Aquí pertany a la història, i també esteu preparant la publicació d'un llibre i la publicació també d'un videojoc. Entenc que sobretot aquestes últimes eines que esteu utilitzant o que esteu preparant per difondre els resultats de la vostra investigació s'encaren molt a un públic jove. I entenc que si heu centrat en aquest sector de població és perquè hi ha alguna raó especial, no? No sé si és falta de coneixement, no sé si és que estem en un moment històric en el que hi ha una desensibilització de part dels joves en aquests aspectes, no sé què és exactament, quina idea teníeu.
Aviam, sobretot pel que fa al videojoc, el públic objectiu al qual ens dirigim és a gent jove, diguem-ne, de tercer de l'ESO fins a segon de batxillerat, tot i que el videojoc estarà en accés obert a la nostra pàgina web i podrà jugar-hi qualsevol persona. És molt important per ara parlant a títol personal, però òbviament si tenim alguna esperança és en la gent jove. Avui dia. De fet, ara començarem a treballar, nosaltres li diem traficants dos, no? Perquè diguem-ne que els objectius van bastant de la mà i l'equip que conforma aquest projecte és pràcticament el mateix. Però que justament si en aquesta primera fase de traficants, el nou projecte es diu per cert el cor de les vitrines. Doncs si aquesta primera fase de traficants era el nostre àmbit d'intervenció eren els museus, en aquesta segona fase, en el cor de les vitrines, tot i que òbviament els museus segueixen sent un puntal important, el nostre àmbit d'intervenció seran sobretot els instituts. I el que volem fer és generar eines pedagògiques a través de les nostres investigacions. Una, per exemple, el documental, per exemple, ja el tindríem, l'exposició ja la tindríem, que també la utilitzarem, el videojoc doncs, també serà una d'aquestes eines, però diguem-ne que el nostre objectiu és generar eines pedagògiques que puguin ser incorporades dins els currículums escolars, sobretot de batxillerat. Uh-huh. I aquesta segona fase, del cor de les vitrines, se centrarà molt en justament en arribar a aquest sector de la població, que moltes vegades, i també en els instituts concrets que hem triat per començar a treballar, doncs provenen, no ells, sinó les seves famílies, de territoris que van ser colonitzats i en alguns casos de territoris que van ser colonitzats per la pròpia Espanya.
Mm-hmm. Doncs, Àlex, no tenim gaire més temps. Seguirem atents a aquest nou projecte, a aquest cor de les vitrines, aviam com evoluciona. I re, només em queda agrair-te que hagis tingut una estoneta per xerrar amb nosaltres, per explicar-nos el projecte Trafricans. Molt interessant i molt necessari, no?, en el debat que s'està tenint avui dia en el cor de tot el teixit museístic d'aquí de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que moltes tinguis gràcies. Molt bona tarda.
Igualment.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.
Continuem i ara el que volem fer és descobrir la feina fonamental que fa Salvament Marítim. Per això anem fins a la base que tenen al port de l'Escala, Sergi.
Doncs ens trobem aquí al port de l'Escala, concretament a l'extrem del port, just a la bocana, a la sortida, i just a sobre del que és la base de salvament de Creu Roja d'aquí del port de l'Escala. I hem vingut precisament avui per conèixer què hi fan, com ho fan, alguna anècdota que ens puguin explicar i bàsicament posar una mica en context la seva funció. Ens trobem amb l'Isaac Royo, responsable d'aquesta base de salvament. Isaac, sigues molt benvingut.
Moltes gràcies.
Aviam, som a la base de salvament marítim d'aquí a l'Escala. Primer de tot, fes-nos 5 cèntims de què s'hi cou aquí a la base i quines són les tasques que feu aquí.
Val, nosaltres som una base de Creu Roja, una base de salvament. N'hi ha, igual que aquesta, n'hi ha 44 a tot l'estat espanyol. Llavors això és fruit d'un conveni que existeix entre la SACEMAR, que és la Societat Estatal de Salvament i Seguretat a la Mar, que és l'acrònim SACEMAR, i Creu Roja Espanyola. Llavors aquest conveni data de l'any 95 i llavors el que pretén és dotar d'embarcacions amb major maniobra i més lleugeres per donar assistència a tot el que siguin rescats, embarcacions, qualsevol tipus de servei que es doni a primera línia de costa, entre la costa i les 12 milles, diguéssim. Va, llavors nosaltres venim a donar resposta en aquesta demanda, no?, de salvament marítim, que històricament ja feia anys que demanava una base aquí al Golf de Roses pel volum d'activitat que s'hi fa durant tot l'any, però especialment en temporada d'estiu. I això és el que és una mica l'encàrrec que va rebre Creus, que és la nostra assemblea, és d'on depenem administrativament, i ells doncs van rebre aquest encàrrec cap a l'any 2021. 2021 es va rebre la primera petició i tot això s'ha anat construint, perquè aquesta estructura doncs porta un temps per elaborar. Hi ha un equip de voluntaris a darrere, un equip de tècnics que treballen des de Figueres perquè tot això sigui una realitat. És a dir, no és només el que veiem avui aquí, sinó que és tot un entramat de personal i d'estructura que aquí no es veu, que fan que un projecte com aquest funcioni. És a dir, que Roja té molts projectes, aquest en concret, que és el de salvament marítim, i ens emplaça avui aquí, doncs és com funciona, no?
Perquè, Isaac, des de quan funciona això? Des de quan està operativa aquesta base?
Aquest any serà el nostre quart any. Llavors, això vol dir que nosaltres l'activitat ha sigut gradual. O sigui, sempre hi ha hagut molta feina, el que passa que a nivell de conveni estàvem conveniats. El primer any vam estar només per 3 mesos, després en vam estar per 4, després en vam estar per 6 i aquest any ja estem conveniats als 12 mesos de l'any. Això vol dir que aquesta necessitat que hi ha sobre el terreny de donar assistència en matèria de salvament, doncs és una realitat al nostre territori. Uh-huh. Tot i que avui sembla que no hi hagi gaire ningú a mar, sempre passen coses, I sí que és veritat que en època d'hivern hi ha menys activacions que passa a l'estiu, però sempre hi ha activitat.
Quines són aquestes coses? Per exemple, al llarg d'un any, quines són les actuacions més comuns que acostumeu a fer?
Sí, diguéssim, el tipus de servei més recurrent i que fem de forma més freqüent són les assistències a embarcacions amb problemes. Es dona una formació bàsica i després es dona una sèrie de formació en la línia del que vulguis, del rol que tu vulguis exercir a dintre de la base, no?, de la tripulació.
Posem-nos en situació, que sona l'alarma, o sona el busca, o sona el mòbil. A partir d'aquí, quin protocol seguiu o quins són els passos que heu de seguir fins a arribar al punt?
Val, nosaltres, totes les bases d'Espanya funcionen amb un grup de Telegram d'activació. Mm-hmm. Nosaltres ens activa el nostre centre coordinador, que està a Barcelona, al carrer Joan d'Àustria, centre coordinador de Creu Roja, que alhora ha rebut la trucada de salvament marítim, doncs per qualsevol emergència. Llavors, jo en aquest cas, com a responsable de la base, rebo el missatge al meu telèfon i envio un missatge pel grup de Telegram per una mica, dos, tres línies, explicant una mica la casuística, quina tipologia de servei és, i aquí llavors és quan el grup de voluntariat rep aquest missatge en els seus mòbils i responen amb el rol que ocupen a la base i amb el temps d'arribada que tenen fins aquí. Llavors, nosaltres el que solem fer és triar la gent en funció del rol que té i del temps d'arribada, el temps de resposta i que triguen a diguéssim que ofereixen de cara a arribar a la base. Per què ho comento això? Perquè a vegades, segons quina tipologia de serveis, ens és més convenient esperar que vingui un voluntari que sabem que té perfil sanitari, perquè és tècnic sanitari o perquè és infermer o el que sigui, que no pas un altre, no?, en funció de la tipologia de servei. Vull dir que és el procés aquest d'activació que comentes és molt àgil, però alhora es donen diferents passos dintre d'aquest mateix procés, no?, de triar quines són la tripulació que sortiran, que són, estem parlant de tres persones, és la tripulació que ens fixa salvament marítim per poder sortir a mar a una emergència, i qui ha d'ocupar aquest rol. Una mica és això.
Entrem en una cosa no delicada, però que sí que se'n parla, molt, Isaac. Tu creus que, no sé com dir-ho, si la gent és més imprudent ara, si la gent s'atreveix més a sortir i a partir d'aquí li passen més coses?
Bé, això és una mica... no és pas tan fàcil de... diguéssim, la resposta no és senzilla, perquè sí que és veritat que ara som molta més gent que freqüentem els espais marítims o limítrofes al mar que abans.
Efecte postpandèmia, en deien.
Sí, efecte postpandèmia, efecte decatlón, efecte... podem dir qualsevol cosa. Ara la gent té molta més facilitat per accedir a comprar un caiac, a comprar-se un paddle surf, a comprar... És a dir, l'espectre d'activitats ha augmentat a nivells que en el passat això, o sigui, el lleure a mar no es contemplava com a tal, no? Estava més... diguéssim, els usufructuaris del mar eren més doncs, gent que s'hi dedicaven professionalment, tant a la pesca com al que fos, no? Llavors, ara... s'ha popularitzat el fet de fer activitat al mar, no? Qualsevol objecte que floti ja, bueno, ja podem fer doncs, sortir a remar o el que sigui, no? I això fa que el volum d'usuaris s'hagi multiplicat exponencialment, no? Clar, això vulguis que no, aquest augment tan significatiu del volum d'usuaris comporta intrínsecament doncs, que es produeixin més accidents, perquè la gent també tendim a banalitzar una mica més l'entorn on... És a dir, el mar és un entorn hostil, tot i que en un dia com avui ens pugui semblar que no.
Espera't a partir de migdia.
Exacte. El tema és aquest, no? Que no tenim poder l'hàbit de mirar la previsió meteorològica com caldria i ens aventurem poder sortir en un dia com avui i a fer una excursió amb caia que, doncs, que ens comporta que si el temps canvia no tinguem la capacitat de tornar a terra amb el temps que hauríem de fer-ho, no? Bàsicament seria això, l'augment d'usuaris amb aquest sentiment de relaxació, no? De dir, bueno, el mar és El mar és un lloc segur, no? I no sempre és així, no?
Perquè quins números teniu aquí a l'escala aproximadament? Jo què sé, l'any passat, 2025, que fèieu balanç fa poques jornades, fins i tot sortia a la premsa del que em parlaves ara, no? D'aquest augment d'intervencions. Quantes incidències acostumeu a tenir?
Clar, nosaltres, com que tenim un espai, un temps de vida molt curt, aquest és el quart any, nosaltres ho hem notat moltíssim, perquè l'augment de mesos d'activitat aquí a la base ens ha fet que la nostra estadística, com et comentava abans, doncs és una corba increixent, constant, no? L'any passat, sense anar més lluny, vam fer unes 130 activacions. Aquí comporta, dintre d'aquestes 130 activacions, no vol dir que totes siguin de rescat de persones, com et comentava abans, fem molts remolcs. Crec recordar que l'any passat també vam fer una per sobre de la quarantena de remolcs, llavors tot el que més doncs, són serveis, com et comentava, d'assistències tècniques o de rescats o tota l'altra vessant de serveis que fem. Però sí, aquest que ha sigut l'any, diguéssim, aquest any comencem ja conveniats 12 mesos, doncs ja portem uns quants serveis amb el que va de trimestre, d'aquest primer trimestre, i semblaria que, bueno, que pràcticament no hauríem de tenir feina i sí que en tenim.
Em comentaves, o a vegades m'has comentat, o fins i tot en missatges, el fet de la reivindicació del grup de salvament, d'aquests voluntaris de salvament de Creu Roja, també envers tots els altres forces de seguretat que treballeu i tots els altres cossos de seguretat, no? També, com a Creu Roja, reivindiqueu el vostre paper.
Sí, això és un tema que es porta, diguéssim, a altes esferes, no ens pertany a nosaltres a la base, i com et comentava, Creu Roja Espanyola, Creu Roja Espanyola té un conveni a nivell nacional amb Salvament Marítim, amb l'entitat que et comentava, amb SACEMAT, i això fa que aquestes bases tinguin un paper a nivell d'emergències, tinguin un paper destacat a nivell de recurs operatiu en zona, no? Allà on hi ha una base de Creu Roja, de salvament, doncs tots els cossos de la zona solen comptar i col·laborar amb nosaltres, no? En aquest cas, bombers, Mossos, hem fet també exercicis de pràctics i exercicis reals, serveis reals, amb Salvament Marítim, que és la base que tenim de salvament marítim aquí, és la de Roses, que hi ha en aquelles embarcacions grosses de 22 metres.
El vaixell aquell, no? El Silmar...
Sí. Salvamar Lira.
La Lira.
Sí, i amb ells tenim un calendari de pràctiques anuals, que estem obligats a fer doncs, una sèrie de pràctiques amb ells a l'any, igual que amb l'helicòpter de Salvament Marítim, que té la base a Reus. Això és una cosa a nivell nacional, és a dir, cada unitat d'aquestes, tant les salvamars com els helicòpters, que són els helimers, fan pràctiques amb les bases que tenen en el seu territori. Tot això està calendaritzat i se segueix un programa, diguéssim.
Anem cap a les anècdotes, o no tanta anècdota, dels anys que portes aquí a l'escala. Algun cas que recordis especialment, no sé, o perquè t'hagi impactat o perquè sigui especial en quant a importància o en quant a ressò?
Ostres, bueno, en tenim diverses. Poder el més emotiu i el més reconfortant és haver pogut reunir una família, això ho recordo, és un servei de fa un parell d'anys, crec que l'he explicat alguna vegada, doncs d'un pare holandès que va sortir amb un catamarà i va quedar enmig de la... se li va trencar, crec, el màstil, i va quedar enmig del Golf de Roses amb el catamarà bolcat, i un dia de mala mar, ja era fosca o vespre, i bueno, clar, la família va alertar el 112, tot això va seguir aquesta seqüència d'activació que et comentava, i el vam trobar, bueno, doncs en un estat una mica total hipotèrmic, en un estat d'angoixa important, desesperat, i aquí a la base, doncs, diguéssim, en aquest cas els cossos policials, Mossos o qui fos, va alertar la família que el portàvem aquí a l'escala, van venir fins aquí la família i, bueno, el moment aquest de
reagrupament, no?
Sí,
trobar-se tots.
Els que estàvem aquell dia en aquell servei, doncs ens va impactar positivament, però a nivell emocional, bueno, doncs veus que la teva labor, la teva tasca ha tingut una resposta gratificant, no? No, diguéssim que la millor de totes, que és poder reunir aquesta família va venir la dona amb dues criatures i el pare, doncs, aquell moment, que nosaltres no enteníem perquè parlaven en holandès, però enteníem que era de joia i d'alegria i bueno, la veritat és que ens va posar els pèls de punta a tots.
Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per explicar-nos la teva, la vostra feina aquí a la base de salvament marítim de l'Escala, a base de Creu Roja. Molts ànims per aquesta campanya que ve, tenim Setmana Santa dintre de 4 dies, pic de feina suposo també per aquestes dates.
Sí,
i no sé si alguna reivindicació més, alguna coseta que ens hàgim deixat en el tinter acabar l'entrevista.
No, m'agradaria que quedés clar que, doncs, que som un projecte jove, que som un projecte en fase de creixement i que per tant qualsevol persona de la zona interessada en fer activitat en el nostre projecte, en el projecte de Salvament Marítim, doncs que sàpiga que s'ha d'adreçar a Creu Roja, fer-se voluntari de Creu Roja, i a partir d'aquí el derivaran cap a l'activitat que vulgui fer. En aquest cas, si vol fer l'activitat de Salvament Marítim, doncs serà molt benvingut, perquè sempre necessitem de gent i sempre és bo que la societat utilitzi el seu temps lliure per fer accions de voluntariat.
Moltes gràcies, Isaac.
Molt bé.
Doncs aquí acabem que la base de salvament marítim del port d'aquí a l'Escala de la Creu Roja, amb això explicant la seva tasca i anticipant aquests serveis que segurament aquest any en faran uns quants.
Moltes gràcies, Sergi, i precaució a l'hora d'entrar al mar, que sempre ho diem des d'aquest programa. Merci. Ja la recta final de la Ronda Mar d'avui i volem obrir secció de mites i llegendes i repassar-ne ara per primera vegada un al Maresme, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui tornem a tenir secció de mites, de llegendes del nostre mar, del nostre Mediterrani, i mira que n'hem fet de voltes per tot Catalunya, eh? L'hem tocat de punta a punta, però avui, per fi, arribem aquí, a la nostra zona, a la zona del Maresme, Marina, i ho fem, com sempre, amb el Joan de Déu Prats, que és la persona, doncs, que ens porta aquesta secció de mites i llegendes. Joan de Déu, bona tarda.
Bona tarda, espero que estigueu molt bé.
Doncs ho estem, i avui la veritat és que doncs, estem contents de que això que dèiem, mira que hem anat amunt i avall, hem tocat el Delta, hem tocat el mig, la Costa Brava,
sí.
I aquí un Maresme ens passava de llarg, això, doncs vinga, ja hi som, tenim doncs una secció, un parell de seccions, o les que convingui, que les farem parlant de mites i llegendes del Maresme. Però primer, Joan de Déu, comencem per el nom, perquè, clar, en diem Maresme, d'aquesta comarca així allargassada, de mar i damunt, que té pobles a tocar del mar, pobles més a l'interior. Per què? Per què Maresme? Una Maresme, per què d'aquest nom? Perquè una Maresme és com un aiguamoll,
sí,
aiguamoll,
no? Sí. I no n'hi ha gaire, si no és a les desembocadures dels rius. A veure, passa una mica amb el litoral català, que tu em deies, escolta, que a veure, hem anat molt amunt i avall i fem el Maresme, i clar que sí, a més hi ha moltes llegendes, tradicions, històries interessants que ara tocarem. Però normalment el litoral català, si treus Caus i treus el Delta de l'Ebre, és com molt regular, després hi ha muntanyes, però és molt regular, tu mires geografies amb atles d'altres llocs i tots són irregulars, i en illes, no? I dintre d'aquesta regularitat, doncs el Maresme fins i tot podríem dir que és com una platja molt llarga, no? O era una platja molt llarga. I de fet, abans es deia la Marina de Barcelona. Aquest nom del Maresme ve del segle XIX, que va començar a agafar fortuna, però no ve pas de que hi haguessin aiguamolls o sorrals, sinó és d'una paraula llatina que vol dir marítim. Aleshores, de marítim en llatí, doncs va quedar en català com molt similar a Maresme, hi ha aquesta confusió. Però no és perquè hi hagin aiguamolls, sinó perquè era la Marina de Barcelona i de Marina doncs va acabar dient-se Maresme. I aquesta és una mica el significat de la comarca, que ja sabem que les comarques administrativament és una cosa molt posterior, dels anys 30 o així, però el nom de la gent que viu al Maresme, que ho sàpiga, que està batejat amb aquest nom des del segle XIX.
Imagina't, cas que pensava, dic, per aiguamolls no serà, perquè no sé,
exacte,
és molt estrany que n'hi haguessin hagut fa segles, no en tenim d'això aquí.
no n'hi ha gaires, i per això aquesta regularitat i el fet d'estar prop de Barcelona, en certa manera, no? La Marina de Barcelona, d'allà abans, després hi havia la Marina de Ponent, que era el Baix Llobregat, doncs sembla que potser els llocs misteriosos o llocs de llegendes han d'estar lluny, però no és cert, perquè aquí tenim el Montnegre, darrere hi ha les espatlles del Montseny, vull dir que podem filar prima.
I tant que sí. Doncs comencem a explicar-ne alguna d'aquestes zones misterioses, d'aquestes zones llegendàries, com a la zona de Montgat, per estem situats a Baix Maresme, amb una cova, la cova de Montgat.
Sí, Montgat, bueno, de fet, disculpa, perquè no em referia a Montgat, sinó a Malgrat de Mar, que jo t'ho he comentat malament abans.
Ah, va, així Malgrat, estem, ara nord del Maresme, doncs, canviem de zona, això nord mateix, del Maresme.
Al nord del Maresme, tot just ja tocant a el que seria la selva, la Costa Brava, que és molt més irregular, llocs on, per exemple, hi ha la serpent d'Aro, no?, que era una serpent que estava amagada amb uns penya-segats submergits que hi havia per allà. Llavors, de cop i volta, després ja arribes a la Maresma, al Maresme, i sembla que sigui tot més planer. Però tot just arribar a lo que dèiem Malgrat de Mar, doncs allà hi havia unes antigues coves del ferro, de mineral de ferro, i aleshores es van abandonar ja fa temps, però aquestes coves, que fins i tot, no, com que no hi ha port allà, els vaixells hi havia com una vagoneta que anava sobre el mar i amb un piló que havien muntat, doncs allà es carregaven els vaixells. Ara ja estan abandonades, però no deshabitades, perquè allà resulta que hi ha la quantitat més gran de ratpenats, gairebé de la colònia de ratpenats més gran de tota Europa.
Conta.
Fixa't, no? Sembla una cosa que, si no ets d'allà, igual no ho coneixes, i diries, no, home, el més conegut és el castell de Palafolls. Doncs hi ha aquesta cova, que ve gent a estudiar-ho, i que, com amb aquests documentals que a vegades veiem, que surten aquests núvols negres dels ratpenats, doncs allà en tenim una colònia molt gran. No sé si algun d'aquests després es convertiria en vampir, que hi ha alguna llegenda per l'Empordà de vampirs catalans, però com a mínim sí que podem dir que a nivell de fauna és un lloc molt, molt interessant. I volíem començar una mica per aquí.
I tant, doncs mira, ara que ho dius, la bèstia de foc de Malgrat, dels diables de Malgrat, és un ratpenat, això deu venir d'aquí.
Doncs ve d'aquí, exactament, igual que a Gavà, a la Festa Major hi ha una criatura que és un mamut, perquè allà es van trobar restes de mamut, no? Llavors, bueno, a vegades són picades d'ullet a elements, no?, de la natura que hi ha. El que passa que de Malgrat, el mar cap a dintre, però no molt lluny, enfonsat a 30 metres de profunditat, doncs hi ha un vaixell que, si vols, en parlem d'aquest vaixell.
Hi ha un vaixell que pot ser que sigui el vaixell Ciutat de Barcelona?
Sí, exactament. És un vaixell que la Guerra Civil va enfonsar un submarí fatxa, franquista,
caram,
que es deia Sanjurjo.
Sí.
Li va tirar un torpede, va fallar, però l'altre va tocar la sala de màquines, i aquest vaixell, que era republicà i portava un munt de vitualles per la República, també portava una munió d'aviadors professionals estrangers que havien de lluitar amb la República. El vaixell es va enfonsar i van morir 200 persones. Aleshores va ser un drama molt, molt punyent, i va quedar enfonsat fins que després, ja cap als anys 50, doncs amb els bussos aquests que a vegades hem vist en les pel·lícules, que van amb l'escafandre i aquell mena de mànega per poder respirar, doncs van baixar per anar a rescatar, a veure el que trobaven, no? I sembla ser que van haver com, entre uns i altres, pugnes i lluites dels bussos o de la gent que havia de treure profit d'aquest vaixell enfonsat, i el cert és que van morir dos bussos. I la mort dels bussos és de les pitjors que poden haver al món, perquè la forma que normalment moren és perquè se'ls hi talla l'aire. Algú, d'alguna forma, pressiona la mànega, o bé per un plec, per un nus, i no entra l'aire. Llavors, com que ells estan en una altra atmosfera, el que passa és de que tot el que és el cos queda xuclat per el canvi atmosfèric i va a l'escafandre. Llavors, quan treuen amb aquesta persona, és una despulla humana en ple de l'escafandre amb trossos d'aquest personatge, no? Això que nosaltres ho hem pogut veure una mica a un altre nivell més romàntic amb les pel·lícules dels submarins, no? Del Nautilus i tot això i aquestes pel·lícules, doncs realment és un amor molt bèstia. I va succeir això amb aquest tema de que no se sabia si hi havia algun tema econòmic de pel mig, i després, posteriorment, això va passar de puntetes, no es va trobar què havia passat, i després, posteriorment, doncs, com es fa moltes vegades per recuperar ferro que està al fons del mar, doncs, es posen explosius i es treu aquest ferro, no? Van posar uns explosius tan forts que fins i tot algunes cases de Malgrat es van esquerdar. Però la llegenda, i aquí és on anem, és de que, evidentment, clar, amb 200 persones mortes, en el primer moment, doncs, alguns ossos sortien a la platja, etc. I es conta la història d'uns fills d'un pescador que estava allà amb les xarxes, amb la red, i de cop i volta el pare els va dir: escolta, aneu a casa, que heu de portar aquí unes boies que necessito i tal. Se'n van anar cap a casa, era ja cap al fosc, i quan anaven cap a casa van veure com una ombra que els seguia, es van espantar una mica, es van amagar, i per sort van veure que l'ombra no el seguia ell, sinó que continuava camí cap al cementiri. I sembla ser que, diu la tradició, que podia ser un dels fantasmes, no?, d'aquests ofegats, en aquest cas per un submarí, que d'alguna forma volen tornar a terra ferma per descansar amb el cementiri. I aquesta és una història mig veritat per lo que va passar amb aquest vaixell, la tragèdia, el que va passar amb els escafandristes, i després, no?, doncs, aquestes històries que arrenquen amb els ofegats que volen tornar a terra ferma malgrat estar morts.
I tant, no, doncs m'has deixat una mica cor pres i glaçat amb la mort aquesta dels escafandristes, eh? Que encara el cap m'hi dona voltes, eh? Aquesta manera de morir.
És molt bèstia, i a veure, literàriament o en pel·lícules és una cosa interessant, però la realitat, de fet, en Monturiol, quan es va inventar el submarí, doncs una mica era per el tema dels bussos que havien de baixar pel corall, perquè la costa nord de la Costa Brava, doncs, hi havia molt de corall, li deien la costa del corall fins i tot, i ell veia aquestes morts esgarrifoses. És un tema una mica luctuós, però l'havíem de comentar perquè també és marítim.
Sí, no, i tant. S'ha de comentar tot, tant bo com dolent. Passa que m'ha deixat així com una mica que m'ho vull treure del cap, perquè encara estic visualitzant mentalment obrint una escafandra de... És igual. Seguim. Parlem del talismà submergit, Joan de Déu.
Sí. Mira, això és davant de Mataró, que és una mica, evidentment, la capital del Maresme. Doncs està protegida per un talismà que està enfonsat dintre del mar, amb una sèrie de metres de la costa. Hi ha com una vena de barra submergida, o sigui, com una mica més de profunditat. I allà hi havia una boia on els barcos que havien de baixar els productes, doncs, s'aturaven allà, i amb barques més petites, doncs, arribaven a la costa, perquè, com dèiem, el Maresme poc relleu té per fer ports, no? I aleshores, doncs, allà, als anys 50, doncs, es va enfonsar a les dues patrones de la ciutat, de les cultures, me'n refereixo, de Mataró, que són Santa Juliana i Santa Semprònia, que eren deixebles de Sant Cugat, que és un sant molt venerat a Catalunya. Era un sant africà que venia de Tunis, de nord de l'Àfrica, i va ser martiritzat pels romans. Doncs molta gent que es va cristianitzar va ser per persones que venien del nord d'Àfrica d'aquella època, que eren cristians. I aleshores, doncs, amb una mena de raser, perquè les tempestes no les moguin, doncs hi ha aquest parell de santes amb un escrit que acaba dient una mica: obrin els tresors del mar a pescadors i exploradors i preparin el bon camí als navegants. Estan amb els braços oberts mirant a Mataró, i per això diem que és una mica un talismà submergit, perquè estan protegint una ciutat que també al segle XIX, com moltes poblacions del Maresme, malgrat ser aquesta costa sorrenca, tenien moltes drassanes abans dels vaixells de vapor, el que eren vaixells de vela, que feien grans recorreguts, i en parlarem, i passaven l'estret de Gibraltar, sortien del Mediterrani, anaven a l'Atlàntic, anaven a Amèrica, a Filipines, tot això al Maresme, es feien molts vaixells, i per això aquestes santes protegien i continuen protegint els mataronins.
I tant, els protegeixen i els fan ballar, que les santes són sinònim a Mataró d'una festa major bestial, que per cert, no sé si ho sabem del cert, això, Joan de Déu, si les santes de Mataró són santes o només eren bones persones i prou, perquè crec recordar fa anys que el Vaticà va dir com que no eren santes de veritat, va haver-hi una gran revolució a Mataró, les santes són les santes i això no es toca, eren santes o no?
Doncs mira, amb el proper programa també parlarem de Sant Cristòfol, que és de la població de Premià, i també hi ha un tema similar. Clar, hi havia un moment que hi havia persones que eren santes, però després hi havia la llegenda, no? Que eren altres personatges inventats, i en un moment donat l'Església ho acollia tot perquè era per fer una pedagogia de la bondat, de persones carismàtiques que havien lluitat per la cristiandat. Però després, quan ho mires històricament, hi ha algunes que eren certes i altres que eren, no? Santa Eulàlia de Barcelona, per exemple, mai va existir a Barcelona. Era Santa Eulàlia de Mèrida, sí que va existir i era molt venerada, però Barcelona no va estar ni va posar el peu, però la tradició diu que sí i l'Església durant molt de temps doncs va dir que sí, però tu entres a la pàgina web de l'Ajuntament o del Bisbat i t'especifiquen que aquella santa no era. Per tant, una cosa és venerar, però després s'ha de saber a qui veneres. De totes maneres, la tradició va per sobre de tot, i aquestes santes de Mataró, que ara jo no tinc el coneixement, si també eren inventades, segur que d'una forma o altra simbòlicament protegeixen la ciutat.
I tant que sí, no, sens dubte, i no toquem pas les santes de Mataró, no em voldria pas ficar ja ara en un jardí del qual no em pugui sortir, perquè són, no sé si són santes o no, però són sagrades, això sí que ho tenen, les santes de Mataró són sagrades.
Sagrades i submergides.
També, exacte, sagrades i submergides. I arribem al final d'aquest capítol d'avui amb el capità de Mataró, ja que estem a la ciutat de Mataró, tractem també sí. Doncs, aquesta qüestió.
Una mica és el que parlàvem, de que al segle XIX en tota la població del Maresme hi havia grans capitans, calafatadors, gent d'atxa que feia els vaixells. Vull dir, ara és una comarca més benestant, una comarca residencial, de turisme, i aleshores hi havia molta feina de navegació de drassanes, no? I hi havia un capità de Mataró que va fer el seu periple, va arribar a una illa perduda, on les persones eren mig persona, mig peix. Però les dones d'aquella illa, que eren mig peix, eren les més formoses del món, i ell es va encaterinar absolutament d'una d'elles, i de fet diuen que igual la va segrestar perquè la tenia com una mena de bassa, de piscina, amb unes reixes perquè no pogués tornar al mar. Va tenir quatre fills amb ella, i van sortir quatre fills que eren mig persona, mig peix, i els tenia vigilats amb mariners perquè deia, aquests se m'escaparan un dia i voldran tornar al mar. I efectivament, un dia que el mariner estava distret, van saltar d'aquella bassa, van tornar al mar i van desaparèixer per sempre més. I des d'aleshores, doncs, s'ha comentat aquest capità de Mataró, que no sabia si voldria tornar a la illa d'aquestes dones mig peix formoses o no, però que va perdre, no?, la seva família per, d'alguna forma, ser massa gelós de aquestes dones tan boniques que hi havia en aquesta illa. I això és una història que es narra també de Mataró, que és molt interessant.
I tant, doncs mira, bonica també per acabar aquest espai d'avui, que ens ha servit per començar-nos a introduir a la comarca del Maresme. Joan de Déu, ens retrobem d'aquí uns dies per seguir explicant més històries, més mides, més llegendes. Seguirem a la comarca del Maresme perquè encara dona perquè en parlem una mica més. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
L'agenda.
I ara sí, recta final de la Ronda Mar d'avui, i volem fer, com fem cada divendres, un repàs de tots els actes i de tots els moviments que hi haurà aquest cap de setmana. I una setmana més ho comencem per la Costa Brava, on ho tenen tot preparat, Sergi.
Doncs sí, Marina, ja som a divendres, i primer de tot us vull portar un acte d'aquesta agenda de cap de setmana d'avui a la tarda, a 7:45. Hi ha una xerrada sobre els prats de Posidoni i la seva importància a l'Espai Medes a l'Estartit. Passem a dissabte, perquè demà a 9:45 hi ha una sortida en vaixell per descobrir la geologia del Montgrí i les Illes Medes. a les 11 del matí, també a l'Estartit, un cicle documental al voltant de Manel Gil, 50 anys d'imatges submarines o subaquàtiques, això serà la biblioteca de l'Estartit. Saltem ara al nord del Cap de Creus, perquè a les 10 del matí del dissabte hi ha una sortida per erradicar plantes invasores al port de la Selva. I a 2:15, un show cooking d'evolució de la cuina marinera a l'Espai Peix de Palamós. El diumenge també a les 9 del matí, a l'Estartit, hi ha una visita guiada pel Ter Vell i la Platera. Doncs ja veieu, un cap de setmana molt arran de mar, molt mediambiental, aquí tant a l'Alt com al Baix Empordà. Ens hi tornem a trobar el dilluns. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la Cel ja celebra aquest divendres i ho té tot preparat per aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Celebració del Dia Mundial de la Poesia a Tortosa. Sota el títol Veus Mediterrànies, l'acte s'obrirà amb la lectura del poema que la Institució de les Lletres Catalanes ha escollit per commemorar el centenari del naixement del poeta i novel·lista mallorquí Blai Bonet i Rigó. Es llegiran en català i altres idiomes els membres de l'alumnat dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre. Avui divendres a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l'Ebre. En el marc de les converses periodístiques a motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio, sessió Periodisme i Gèneres, Transgressió i Relats Possibles, amb la periodista planera Anna Zaera Bonfill. Avui a les 7 de la tarda a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. Espectacle d'humor familiar de David Guapo, on comparteix la seva visió peculiar sobre la família, les relacions de parella i la tecnologia, entre molts altres temes. Dissabte a les 7:30 de la tarda al Poliesportiu Municipal de l'Ampolla. Espectacle Com cantar sobreviviré sense que m'exploti el pulmó. Una comèdia dramàtica amb Dana Carbonell i Raquel Camón. El dissabte a les 8 de la tarda al Museu de Tortosa. 8a edició de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, el punt de trobada de referència de l'ecoturisme a Catalunya, amb un programa d'activitats diverses que enguany anirà al voltant de la temàtica de la sostenibilitat i la innovació tecnològica. Del 20 al 22 de març, a Amposta. Visita guiada completa a Mont Natura Delta de l'Ebre, fent un circuit per tots els espais del centre. Un guia de la zona us acompanyarà per conèixer de ben a prop el valor d'aquest territori, amb una gran riquesa en fauna i flora i un paisatge únic. El dissabte i diumenge a Mont Natura Delta de l'Ebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre fem aturada a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Per fi ens arriba el primer cap de setmana primaveral al Garraf, sense previsió de pluges i amb temperatures moderades, així que és el cap de setmana ideal per sortir i gaudir de totes les activitats que avui us proposem. Dissabte al matí a les 12 del migdia a Vilanova, hi ha moltes activitats per triar i totes vora el mar. A l'Espai Far, aventura familiar amb el misteri dels missatges del mar. La segona edició d'aquesta activitat familiar que ja ens van presentar els amics de l'Espai Far. També a les 12 s'inaugurarà el mural Benvinguda a Bajamar, obra de l'artista vilanoví Lluís Amaré, impulsada per l'Ajuntament. Amb música en directe a càrrec de la xaranga Els Cogombres. I si busqueu una activitat amb valors, a la mateixa hora, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell, taller familiar Trencant Barreres, a càrrec de Les Aventures de la Berta. Un joc de proves que permetrà posar-nos en la pell de l'altre per saber com es viu el món amb diversitat funcional. I diumenge arrencarem el dia amb la jornada de plantada d'arbres popular que s'organitza des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. A 9:15 començarà la de les Roquetes i a les 11 la de Ribes. I pels aficionats, als jocs de taula, el diumenge ve carregadíssim. Durant el Centre Cívic de Sant Joan de Vilanova hi tindreu la jornada de jocs de rol i de taula organitzada per l'associació La Crida, gratuïta, amb entrada lliure i jocs per totes les edats. I de 5 a 8 de la tarda, a Ribes podreu gaudir de la segona jornada inclusiva de jocs de taula al Centre Cívic al local. I per últim, recordar també que aquest diumenge se celebra l'acte central d'Esperta Primavera a la Masia d'en Cabanyes, una matinal plena d'activitats familiars per rebre el canvi d'estació.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme amb l'Oriol.
Doncs sí, Marina, primer cap de setmana de primavera al Maresme i floreixen activitats per tot arreu. Mira, d'aquí a una horeta, més o menys, a Taià, es fa un tast d'escumosos de petits cellers de Catalunya. Serà a les 7, a l'espai de Can Llaurador. L'activitat estarà dinamitzada per l'enòloga Rosa Maria del Castillo. I avui al vespre, a Vilassar de Dalt, tenim concert, un concert de Jordi Lanuza. Li haurem de preguntar a la Carla si són germans o família, però en tot cas, després de 25 discos al capdavant de el grup Inspira, Jordi Lanuza torna als escenaris amb un nou disc en solitari, Quan la boira no ens deixi veure-hi clar, produït conjuntament amb Pau Ballbé. Serà aquesta nit a 8:45 al Teatre La Massa, Vilassar de Dalt. Passem a demà, dissabte, ja cap al vespre, a 8:45 a Argentona, tenim espectacle de dansa, Monument, d'Àngel Duran. Aquest espectacle està inclòs dins la campanya Cap Butaca Buida, que és la diada del teatre. I a partir de les 9, torna a la Sala Club de Mataró, La Reina del Pop, la banda tribut més fidel a l'Oreja de Van Gogh, una nit per reviure els grans èxits de la icònica formació donostiarra des dels seus inicis amb Amaia Montero fins a les darreres etapes amb Leire Martínez. I a Pineda de Mar, aquest cap de setmana, tenim actuacions del concurs de talents, concert d'Emma Sawyer i d'Indy Gnawa. Passem a diumenge. Podem anar a caminar al matí a la 36a cursa popular de Caldes d'Estrac Tres Viles. La cursa transcorre pel passeig marítim de Caldetes, creuant les tres viles, que són Caldes, Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Mar, amb un desnivell positiu de 85 metres en els 10 quilòmetres i amb una altura màxima de 55 metres. O també podem anar a caminar per Mataró a la Iluromarxa, una caminada de marxa nòrdica familiar, no competitiva, organitzada per la Fundació Privada Salut en col·laboració amb el Consorci Sanitari del Maresme. Tindrà dos recorreguts, un per l'entorn natural del Parc Forestal de Mataró i un altre pel Parc del Montnegre i Corredor. Doncs bé, una mica de tot i de tot una mica aquí al Maresme, Marina, ara que ja estem en plena primavera. Bon cap de setmana.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 20 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé. Malgrat la por, fent el
mort, la vida passa igual. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I rode her off for the tenth time.
s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquí.